El gall del monestir.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia El gall del monestir de Cugat.cat. Avui dimarts, per repassar els resultats electorals, tota la informació que va deixar la nit electoral a Sant Cugat i també per comentar els principals resultats del nostre entorn. Avui amb Ainsana Conesa, Jordi Casas, molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Incorporarem en els propers minuts també en Marc Monells i en Toni Ramon. Una nit electoral que a Sant Cugat ens deixava alguns titulars destacats. El primer, Convergència i Unió ha tornat a guanyar les eleccions municipals, però ha quedat lluny de la majoria absoluta. Ha perdut 4 regidors. Ha passat de 15 a 11. El segon titular destacat potser seria que la CUP, amb 4 regidors, s'ha convertit en la segona força del ple municipal. I encara un tercer titular. Entren dues noves forces que fins ara no tenien representació. Ciutadans, per primera vegada al ple amb 3 representants, i Esquerra Més, que torna al consistori, també amb 3 seients. Mentrestant, Iniciativa repeteix resultats, 2 regidors. El Partit Popular s'ensorra, passa a ser l'última força al ple, amb un regidor, i el PSC, que també n'obté un, en els pitjors resultats de la història en unes municipals. Qui queda fora del ple? Vox, Família i Vida, la UASC i Solidaritat. Aquest és el resum dels resultats de Sant Cugat. Jordi Casas, Ainsana Conesa, quin seria el seu titular? Per on interpretem aquestes dades?
Els resultats, n'has fet una síntesi que està molt bé. Jo, com a aspecte més important de cara a la repercussió que pot tindre durant aquests 4 anys, diria que és la pèrdua de majoria absoluta de Convergència i Unió, perquè obliga a enfocar la política municipal d'una altra manera. Com es concretarà no ho sabem, però això és evident. No és la mateixa característica que es donarà pràcticament a tots els grans dir per la grandària del municipi, a tots els grans ajuntaments de Catalunya. Si no estic equivocat, em sembla que només hi ha un parell o tres ajuntaments importants com és Santa Coloma i algun altre, que hi ha majoria absoluta, a cap més. Per tant, estem en un escenari nou on s'haurà de negociar, on s'haurà de governar amb acords institucionals o amb minoria, i això, bueno, dota d'un nou, és un nou horitzó municipal i una dinàmica nova, i en concret a Sant Cugat, no?
Però les properes setmanes haurem de veure si estem a les portes d'un pacte de govern Convergència i Unió i Esquerra Republicana. El que va dir l'alcaldessa el diumenge a la nit és que ho havia de valorar amb l'equip de govern, i Esquerra Republicana doncs sembla que té algunes línies vermelles que no sé si Convergència estaria disposada a assumir. En tot cas, Esquerra Republicana, si decideix entrar en un govern amb Convergència i Unió, jo no crec que ho tingui tan fàcil convèncer l'Assemblea, i després que no només es presenta Esquerra Republicana, hem de veure quina és l'opinió de Moviment d'Esquerres, perquè no crec que estiguin a favor d'un govern, d'un pacte de govern amb un partit de centre-dreta, o el que ells consideren centre-dreta, no? I una cosa que volia dir també per últim és que ahir em va sorprendre que no vinguessin a la tertúlia per valorar els resultats ni Convergència, ni Unió, ni PSC, ni Partit Popular. Casualment els partits que han perdut
que han perdut regidors.
A veure, tu no pots deixar de venir a una tertúlia a valorar els resultats perquè has perdut, i aquesta certa deixadesa és un gran error, em va semblar flagrant.
Efectivament, quan jo no vinc no és perquè he perdut, sinó perquè m'he dormit.
Aprofitem per saludar els altres dos tertulians que ja s'han incorporat, Marc Monells, Toni Ramon, molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Les seves interpretacions, va, del que ens va deixar la nit electoral.
Si ens centrem a Sant Cugat, Convergència i Unió castigada segurament per 9 votants i per l'augment de participació. Si agafem el vot absolut, em sembla que estem parlant d'una baixada d'uns 300-400 vots com a molt. Per tant, la mobilització acostuma a passar factura a aquell qui governa, i també acostuma a passar factura als partits de la part dretana de l'arc polític. Per tant, no va ser una excepció Convergència i Unió. Sorpresa més o menys prevista de les CUP, crec que són una mica la nit i el dia, en el sentit de que la CUP ha treballat molt bé al carrer, ha treballat molt bé el teixit associatiu i ha treballat molt bé el votant jove. Jo crec que si algun retret se li pot fer al govern de Convergència i Unió és que segurament ha dedicat molts esforços a la gestió, per entendre'ns, del dia a dia, i poder ha descuidat el contacte més directe amb la ciutadania.
Estàs d'acord, Marc?
A veure, la interpretació global de Sant Cugat
no la podem fer deslligada del que ha passat al país, perquè podríem fer una anàlisi del que ha passat al país i segurament coincidiria molt amb el que ha estat Sant Cugat, però amb un matís molt gran, que aquí continua havent-hi una majoria no absoluta, però sí una mica més que doblant en el segon per part de Convergència i Unió, que això en el país no ha passat, no? Però, dit això, la tendència ha sigut evidentment de que Convergència s'ha estancat o ha baixat en general de manera matisada, no es pot parlar d'una clatellada perquè no hi ha sigut, però sí que aquesta baixada lleugera, en alguns casos com a Sant Cugat, ha afectat relativament poc, perquè de fet és el mateix tenir 12 que 11 que 10, com qui diu, que dius, bueno, vale, estàs en una àmplia majoria però no tens majoria absoluta i necessites recolzaments. En canvi, d'altres llocs, com a Barcelona, evidentment, perdre d'un diputat canvia totalment. Vull dir, i val, sí, Convergència ha baixat a Barcelona i altres llocs lleugerament, però, clar, per exemple, els socialistes, que han baixat molt, i aquest sí que es pot parlar d'una castanya important. Si socialistes no s'hagués fumut aquesta castanya a Nou Barris, per exemple, no estaríem parlant de tot el que estan parlant ara a totes les ràdios de les tres.
Centrem-nos un moment en Sant Cugat, Marc?
En el cas de Sant Cugat, no.
Després parlarem de Barcelona i d'altres resultats.
És una baixada important i, en tot cas, bueno, puja molt la CUP. I el trasbàs, diguéssim, de la dreta pura espanyolista, doncs queda més o menys el que està. Vull dir, PP Ciutadans, PP baixa, Ciutadans puja, que també una mica...
I que a més pots anar mirant la resta de municipis on Ciutadans ha pujat i és a costa del Partit Popular, que és gairebé sí. Són números tancats, no?, en general, tots els ajuntaments.
A veure, causes de la davallada de Convergència i Unió. Per una banda, ja...
Es ven el títol, eh?
Ja, per una banda, hi ha el desgast de la marca Convergència i Unió a nivell nacional, que això crec que s'ha de valorar, i després hem de valorar també l'anterior mandat de Convergència i Unió. Tenim una alcaldessa reforçada, entre cometes, pel partit, perquè és vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona, perquè és portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya. És una alcaldessa, per tant, que surt, que es promociona, però amb un equip de govern que no acaba de funcionar. Sempre ho hem comentat amb el Toni Ramon, que hi ha un equip de govern fluix, que en èpoques del Lluís Recoder tenia puntals que et permetien que Lluís Recoder es pogués moure, però en aquest cas es donava la...
Sí, crec que sobretot no presents en el territori.
Sí.
O sigui, molt ofegats per la gestió. Ja després entrarem a discutir si la feina que s'ha fet ens agrada, no ens agrada, o ho hem fet millor o pitjor. Però, sobretot, la meva percepció ha estat poc presents en el dia a dia de la ciutat.
I que és una ciutat, hem dit sempre, que quan no hi ha problemes, tot perfecte, perquè rutlla, va sola, per inèrcia, però que quan hi ha un petit conflicte, l'equip de govern no ho sap afrontar i no ho sap gestionar. I això, d'alguna manera, crec que la ciutadania ho ha percebut, a banda de dir que la campanya de Convergència i Unió, des del meu punt de vista, doncs li ha faltat punx. Vull dir, havíem vist campanyes amb més força en els mandats Lluís Recoder o fins i tot, per exemple, en l'última campanya de Mercè, de la Mercè Conesa, amb la Mercè donarem un nou impuls, no? Hi ha hagut un acte central, hi ha hagut un acte final, però jo no sé si realment... Han fet una campanya, diguem-ne, de trinxera, no? D'anar vot a vot, a porta a porta, no ho sé, però...
Anem al Jordi un moment i després, Marc, et dono la raó.
Tres coses molt ràpid. A veure, els motius pels quals perds una elecció, quan estàs governant i portes molts anys, evidentment és el desgast i tal, i després també crec que hi ha una cosa a Sant Cugat que ve donada per la bona opinió que té la gent sobre la gestió i en general la ciutat, que bueno, t'adorms una mica, no? I penses que això està guanyat sense baixar de l'autobús i bueno, aquestes coses les has de treballar dia a dia i te les has de guanyar. Jo crec que aquest excés de confiança pot haver perjudicat a Convergència i Unió, no? I, bueno, i altres factors. De totes maneres, del canvi de vot és curiós perquè les conseqüències poden ser importants, però a l'hora de mirar tampoc no són grans trasbassaments de vots ni grans terratrèmols, perquè és un moviment de vot entre la dreta espanyolista que ha passat d'un costat a l'altre i un moviment de vot entre l'espai, ara ho dic...
Moviments intrablocs.
Sí, i ara ho dic per simplificar, entre l'espai sobiranista, no? De Convergència Esquerra i tal. No són gaire moviments, però sí que fa això, que canvia la majoria a Sant Cugat, i jo crec que això obligarà una nova dinàmica. Jo no sé quins contactes estan havent. Jo soc partidari, ara ja per parlar, de que aquesta oposició d'esquerres que ha passat de 6 a 10 sigui capaç d'entendre's i de plantejar-li i conversar això, que governa en minoria però amb pactes institucionals, és a dir, poder, la paraula no és condicionar, poder incidir a l'acció municipal a través de pactes amb els grans temes, habitatge, no sé què, i que el dia a dia governi, que té una diferència important i que té un mandat per fer-ho. Jo seria partidari d'això.
Sense que serveixi de precedent, estic quasi totalment d'acord amb el que diu el Jordi.
Sí, efectivament, que no serveixi de precedent.
Exacte, que no serveixi de precedent. No
guardarem la gravació, eh? Guardarem
no
aquesta gravació.
No estic d'acord amb el que ha plantejat la Inzani. A veure, a part que el Partit Socialista, en aquest cas, aquí no representem partits, però el Partit Socialista realment és el que s'ha pagat la castanya perquè està a punt de no entrar en un...
Coincideixo amb l'anàlisi.
També coincideix, amb un regidor.
És un dels aspectes que podem tocar després.
Si es pot parlar de qui ha perdut, realment, està clar que qui ha perdut és qui fa uns anys aspirava... recordo la primera legislatura al Recoder que va quedar 8 als socialistes i 9 al i 9 Convergència.
L'any 99, no?
L'any, no sé, sí, 99, sí.
En 15 anys han passat de 8 amunt.
Per parlar de derrota de Convergència, evidentment està fora de lloc perquè és
he dit de ballada, no he dit derrota.
És qui ha guanyat. N'hi ha d'altres que sí que han perdut, sobretot el Partit Socialista i el PP.
Però si estem d'acord?
No, però que volia, amb això no era el que volia dir, que estic en desacord amb tu. Amb el que estic en desacord és amb que d'alguna manera sembla que tot el que feia el Recoder doncs era millor que el que es fa ara. I recordo que les legislatures del Recoder només una va tenir majoria absoluta. La primera va governar amb 9, la segona amb 11 i la tercera amb 13. Vull dir que
supercampanya... No és una qüestió de llum,
majoria absoluta també ens hauria hagut la una de l'Aymeric.
Una de l'Aymeric,
tres.
Una del Recoder i una de la Mercè Conesa.
Sí, sí, vull dir que per tant, el normal no és tenir majoria absoluta.
No és qüestió de llum.
Sinó arribar al pacte, per això deia que estic d'acord amb el Jordi, que a mi el que em sembla que passarà, perquè també conjunturalment no veig que hi hagi moltes ganes de fer superpactes.
I sobretot abans del 27, és cert.
No, per això. I perquè per tot el país, a tot el país, el que dèiem amb el Toni abans, a tot el país s'està entrant en una cultura de italianització o irrealització de la política, de que són parlaments o fòrums amb molts partits. I els pactes doncs, són més aviat de tipus conllevància, no? Diguéssim, de dir, bueno, escolta, el que ha guanyat doncs, serà l'alcalde i haurà d'anar forjant les majories en funció
de currar dia a dia.
I on queda en aquest escenari aquella crida entre l'acord de Convergència i Unió i Esquerra Republicana en àmbit nacional per dir allà on puguem, en els àmbits municipals on puguem, serem l'aliança prioritària?
I a més l'alcaldessa de Sant Cugat no és una alcaldessa qualsevol, és que és portaveu de Convergència Democràtica, per tant jo no sé si li interessarà tenir com a punta de llança un pacte Convergència i Unió i Esquerra Republicana a Sant Cugat.
Jo crec que aquell acord,
potser sí.
Jo crec que aquell acord quedarà amb un calaix, a mi em dóna la impressió que abans del 27S... difícilment es veuran pactes sòlids i dubto, perquè tothom voldrà marcar perfil de cada 27S, que hi hagi un pacte a nivell nacional independentment de cada realitat local on diguis, escolta tu, hem de prioritzar acords entre Convergència i Unió i Esquerra, jo ho dubto, i d'altres coses, perquè les dinàmiques locals són dinàmiques locals i hi ha gent que, perdoneu el processó, hi ha probables alcaldes que s'hi posaran de cul, perquè si tu ets, a veure, anem en plata, si tu tens possibilitat de ser alcalde o alcaldessa i tal i qual, diu, no, a tu t'ha tocat perdre el teu municipi perquè hem de compensar aquell d'allà al costat que t'has, escolta tu, que a mi l'electorat és molt complicat tindre una política municipal, s'ha vist històricament a nivell nacional, on cada municipi faci el mateix, això és molt complicat, eh?
El context ha canviat molt, però el 2003 amb una correlació de forces similar entre Convergència i Unió i Esquerra a Sant Cugat va haver-hi un pacte, Convergència i Unió i Esquerra.
La diferència és que en aquests moments Esquerra no es presenta sola. Sí, dels tres regidors que treu Esquerra, un és de Més, i Més, clarament, no, durant la campanya, va pronunciar-se en contra de fer un pacte amb Convergència i Unió. Per tant, tenen el primer problema sobre la taula.
Bueno,
també, tot seria, també, jo crec que...
Aquest seria el menor d'obstacle.
Una cosa és l'opinió política, una cosa és l'acció de tocar cuixa de poder.
És cert que el número 2, no, membre de Més, doncs, va marxar del ple, sembla ser que per no tornar, i molt compungit, i als 4 dies era número 2 d'una llista.
No prejutgem futur.
No critico que algú pugui donar suport a una altra llista de la que surt, però home, sempre quedaràs millor tancant-la o fent un manifest o sortint en un acte donant suport que no anant de número 2. Dit això, jo crec que la tendència a dia d'avui en general en el país és una altra de la que venia passant en el 99 o el 2003, doncs de pactes estables, de governs forts, de plens tranquils i de no tenir cap ensurt ni en pressupostos ni en modificacions urbanístiques. Jo crec que això ha anat canviant. I a dia d'avui crec que generalitzaran en el país, aquí a Catalunya, doncs, aquests, bueno, jo crec que respectar les llistes més votades, a excepció d'aquells alcaldes més polèmics, com pot ser García Albiol, i anar a buscar aquests acords puntuals. Jo crec que també enriquirà una miqueta la política municipal.
la dinamitzarà.
Exacte, jo crec que donarà més joc, doncs, per exemple, doncs, que Iniciativa també pugui aportar del seu programa social, i les CUP, doncs, segurament, vull dir, sent un dels partits que més creix, doncs, que també tenen alguna cosa a dir del que és el dia a dia municipal.
Parlem de la CUP, ara que ho esmenta el Toni. Fa 5 anys no tenien representació institucional i ara són la segona força, passant de 2 a 4 regidors. Com interpreten aquest creixement tan ràpid i la seva posició actual com a principal força de l'oposició?
Home, jo crec, abans he fet unes pinzellades ja al Toni, però jo crec que es podria generalitzar això. Jo crec que... ja es va veure a les europees, es veu amb la prospecció dels vots que es fa, hi ha per part del sector més descontent una voluntat de voltar una cosa diferent, una cosa nova, una cosa trencadora. Després pots entrar en els continguts concrets del que representa la proposta, això és claríssim, i s'ha vist claríssim en aquestes municipals. I a més s'està configurant, jo crec, un mapa a Catalunya doble. A la Catalunya interior, gran part d'aquest vot va a la CUP, això està claríssim, i a l'àrea metropolitana aquest gran part d'aquest vot ha anat. Aquelles candidatures que amb diferents noms estan lligats una miqueta en tota la línia del 15M, no? Siguin Guanyem o Podem o no sé què, s'ha vist claríssim a l'àrea metropolitana, eh?
A l'àrea metropolitana, perdona, ha irromput la CUP també com a novetat. Per exemple, Badia del Vallès, força més votada. Ripollet, força més votada.
Sí, sí, però...
En algunes zones, on tradicionalment no ho hagués previst.
Si mires la penetració dintre del que ara metropolitana, si vols dir, tu més dura, ostres, a Cerdanyola, a Rubí, a tot arreu, a totes les candidatures que han portat Guanyem o Podem, o què, però puja com l'espuma. I aquest sí que fa 4 dies no existia, no? I que és aquesta ànsia de canvi, de votar una cosa nova, i que ha configurat, bueno, en funció de la sociologia de la zona i dels... com dues plataformes, no? Però jo crec que això, i a part de, jo crec que la CUP, i ara ja concretament quan, són una gent que és el gran avantatge que tenen respecte a tots els altres partits, que compensen potser la falta de pedigrí, entenem-ho la paraula, eh? O de patrimoni polític amb un gran dinamisme, i amb gent jove. Això és fonamental, i llavors això et permet un activisme i una penetració en el teixit associatiu molt gran, i que si sobre li sumes una voluntat, això de canvi, de votar una cosa nova, de revelar-te, per dir-ho d'una manera, jo crec que això, la síntesi és aquest gran èxit, que no es pot qualificar d'una altra manera.
Home, realment, si s'ha de felicitar algú, és de la CUP. A nivell de Sant Cugat, perquè almenys...
I a Ciutadans.
I a Ciutadans.
Ara en parlarem.
Però ara estàvem parlant del fenomen CUP, fins i tot que ha guanyat a la Floresta, no? Que també és un fenomen, bueno, també sociològicament tampoc és nou, no? Diguéssim, aquest tipus de comportament, però el fet que l'ha...
A Bellvei ja té dos vocals.
I a Bellvei ja té dos
vocals. I segona força al barri del Monestir, la CUP.
Exacte, vull que en aquest cas, com a... Bueno, sí, és la segona... És l'alternativa, com hem sobre la taula de números, tot i que no deixa de tenir quasi una tercera part del que té Convergència. Però una petita anècdota que ens han arribat a diferents col·legis, no? Que la gent arribava no només a Sant Cugat, sinó a altres llocs de la comarca, sobretot de gent que anava a votar Podemos. No, diuen, no, és que venim a votar Podemos, no, és que aquí no es presenta Podemos, senyora, però és igual, no, los de Podemos i tal. Clar, ha recollit gran part d'aquest vot que dèiem del 15M o de gent que volia...
Els europeus en va tindre 1.000 Podemos, sí. Algun lloc ha anat aquest vot.
Sí, està clar, vull dir que en aquest cas sí que sociològicament recull, doncs, una realitat.
És obvi que respecte a les CUP hi ha una clara tendència a l'alça de la marca, i és obvi que aquí a Sant Cugat, doncs, tenen una implantació en entitats, associacions, que és lloable. Jo recordo l'any 99-2003, quan el Partit dels Socialistes de Catalunya aquí a Sant Cugat estàvem, entre cometes, orgullosos de que l'agrupació en si tenia puntals en les entitats, agrupacions, hi havia molts presidents d'entitats locals, i a mesura que anaven passant els anys ens preocupàvem perquè allò ho estàvem perdent. I allò que el Partit dels Socialistes ha anat perdent ho han anat guanyant uns altres, no? Llavors també lloar tota la gestió que ha fet el grup municipal de les CUP, i per altra banda dir també que jo crec que la gent valora que no s'agafen a la cadira. És a dir, per exemple, el Guim Pros, que potser podia haver continuat 4 anys més, ha deixat el consistori i ha donat pas a una nova alcaldable. I jo crec que això és de valorar positivament. I per dir una altra cosa, el tema de Podem, no? El problema que van tenir intern, que els cercles volien donar suport a les CUP, i el secretari general, doncs, va dir que aquí no donaven suport a ningú.
Aquesta és la versió periodística, eh? Després hauria de veure aquí darrere del secretari i darrere dels cercles.
Jo aquí podria dir desconec coses, però... La...
Digue-la, Jordi, digue-la, va.
Vinga, va. Que el Jordi sempre fa el mateix. Podem posar
l'exemple de Valldoreix, també, per exemple, que també hi ha hagut molta, sobretot en el tema de la presidència, que el vot que era propi de la... d'aquest votant, tipus més de CUP, Esquerra, que dius Valldoreix. Sí, Valldoreix hi ha molt vot tradicionalment, i a les últimes hi havia més vot d'Iniciativa que del socialista, i ara el socialista encara més. Però sí que és veritat que en aquest cas, el que deia del fenomen de que la gent volia votar Podemos i tot això, Valldoreix, que tampoc estava molt clarament, i fins i tot hi havia una confusió important, i la gent que donava a la gent per Valldoreix els guanyem a la candidatura de l'atur i tot allò, hi havia com tres candidatures, i això en el fons ha acabat afavorint també a la candidatura del Puig, no? Perquè no hi ha hagut una candidatura unida. No, això és el clar, típic de les esquerres que hem parlat aquí, que el dia que van junts...
I típic de Valldoreix, perquè la confusió...
Ho
han posat difícil, les candidatures de Valldoreix.
Hi havia dues candidatures ex-convergències.
Jo quan ho veia dic, ostres, aquests volen anar contra el Puig, però li estan fent un favor.
Anem al Toni Ramon.
No, amb el tema de la CUP, bàsicament, la clau també està en aquest augment de participació i nou votant. És el que dèiem, jo no comparteixo de que Convergència hagi tingut una gran davallada, com deia la Inzane, però sí que Convergència no ha sabut convèncer el nou votant. L'augment de participació és el que els ha fet caure aquests quatre regidors i, per tant, doncs, hauran de reflexionar i fer-se forts allà on a dia d'avui no ho són. Les CUP doncs, han fet bona feina tenint la presència en el ple municipal. Crec que el grup parlamentari també els ha ajudat, o sigui que la CUP se'ls hagi vist amb intervencions sonades i brillants de David Fernández i en Quim Arrufat, doncs, sens dubte ha convençut a molta gent. I després també, no seré el més indicat per comentar-ho, però segurament la davallada d'Esquerra de fa 4 anys i la marxa de molta gent doncs, de l'entorn d'Esquerra Republicana i d'aquella pell que tenia el partit amb la ciutadania, doncs això, que era frec a frec amb les CUP, doncs en aquests moments està al 100% en mans de les CUP i no sembla doncs, que des d'Esquerra es vulgui pugui recuperar.
Marc, volies afegir alguna cosa, Jordi? I parlarem de Ciutadans, també.
Bueno,
jo volia parlar
de llavors. No, era matisar coses del tema aquest, però jo crec que està prou clar.
Parlem de Ciutadans, sí. Perquè Ciutadans és una altra de les principals notícies d'aquesta jornada electoral. Entren per primera vegada al ple, després d'haver-se quedat a les portes fa 4 anys, i ho fan amb 3 representants, i com a tercera força, resultat destacat a Sant Cugat, com pot influir això a partir d'ara?
Jo puc fer servir la xuleta de l'Inzane?
Jo volia dir unes... lligaré. El que deia ell de Valldoreix, jo crec que Valldoreix, el tema aquest de la dispersió i el ser elecció de president de l'AMD, més que diferència ideològica, jo dic que són quasi personalismes. Són pures persones, perquè a la candidatura del Cardoner, per exemple, no?
Cardoner,
per exemple, és un pur voluntat personal.
Sí, però doni els
vostres dret, Vull dir que més que diferències ideològiques, el que hi ha són personalismes. A veure, jo volia dir, també, lligant, ja anir a allò dels ciutadans, lligant amb una gran insana, a veure, amb un Sant Cugat que ha crescut en plena al·luvió, no?, de cop i volta i tal, és... i no en contradiré amb el que hem dit abans de la CUP, és evident que la presència del teixit associatiu, les referències personals de la gent, de veure la gent de la candidatura, cada cop pesa menys. Era molt diferent quan Sant Cugat tenia 30.000 habitants a les primeres eleccions, que tu tinguessis una penetració social important perquè cada un de la llista era un referent d'un sector i la gent diu, hòstia, aquest el grec, cara, que evidentment la immensa majoria de la gent no coneix a ningú perquè vaja, si ja som una ciutat gran, jo crec que això pesa menys. Llavors jo crec que pesa més, sobretot tenint en compte que la majoria de gent ve de Barcelona allà amb un vot fet, jo crec que pesa més el vot ideològic ara que fa una sèrie d'anys. I aquí vaig a lo de Ciutadans. Lo de Ciutadans està claríssim que no és un vot municipal, és un vot ideològic. Vull dir, un senyor que és candidat que no viu a Sant Cugat, jo no he vist programa per enlloc, he rebut un sobre que en lloc de la foto del candidat hi ha la foto d'un senyor...
De l'Albert Rivera.
Igual que el PP, dius, bueno, escolti, a veure, però vostè es presenta aquí a Sant Cugat, a veure, la clau municipal se'ls hi en fot. s'han presentat en clau ideològica claríssimament per ocupar un espai.
I ni viu a Sant Cugat, de fet,
no,
el cap de llista.
Per ocupar un espai, que a més els mitjans de comunicació... A veure, jo crec que hi ha tot un... Sí,
les seves úniques obsessions són la llengua i l'estelada.
Perdona, no, jo quan vaig llegir... Jo ja els hi clarifiqué clarament de dretes, perquè quan vaig llegir hi ha dos temes que quan llegeixo ja no els llegeixo mirant. Quan comença a parlar de família i de baixar els impostos. Ja tanco, ja el fot un calaix, que és una dreta pura i dura, perdono. El que més ja és de matís. Però això que anava a dir, a veure... Hi ha tota una operació que està claríssim per part d'alguns mitjans de comunicació i tal de construir uns ciutadans com a dreta civilitzada perquè faci de crossa en un moment determinat el PP o el PSOE per seguir apuntalant el bipartidisme i tal. Això està claríssim que llavors ells en són conscients, són els reis del màrqueting i bueno, van ocupar aquest espai i què han fet aquí? Pues, bueno, senzillament, no? Treure-li tres regidors al PP, vull dir, és matemàtica pura i dura i si fas tota l'àrea metropolitana bàsicament bàsicament amb un 70% del vot de ciutadans és això. I clar, llavors jo que ara abans, el que ja queda, sembla que queda claríssim, és que ja no poden anar ni de carn ni de peix. Ja queda claríssim que són dreta, amb tot el dret a ser-ho, no? Però jo crec que ja no hi ha discussió possible en aquest sentit, vaja, des del meu punt de vista.
Com pot influir en la lògica d'aquest mandat d'aquests 4 anys i en els plens municipals l'existència d'aquest partit?
Jo crec que no influirà i que a més ells aniran a la seva.
Sí, serà un circ en els plens municipals, crec, però els acords per tirar endavant temes, jo crec que Mercè Conesa els tindrà amb Esquerra, amb CUP, amb Iniciativa, i dubto que Ciutadans estigui per la tasca de fer política municipal, no ens enganyem.
Conesa sap que haurà de parlar amb la Ingla, amb la Roser i amb la Núria.
Jo crec que
serà així. Totes dones, que a més té una propensió cap a les dones, el sentit de relació i de fer-li cas, per tant, tindrà tres dones amb qui parlar. Jo crec que serà aquestes quatre dones decidiran la política municipal, ja veuràs.
Estem en mans de les dones, eh?
No, això és ja ho veureu, ja ho veureu. Ja em sembla que tenen bon feeling entre elles, ja veuràs.
Anem a parlar d'una altra dona, Ada Colau, resultats a Barcelona de Barcelona en Comú, que ha guanyat les eleccions, desbancant Xavier Trias, candidat a Convergència i Unió, alcalde fins ara. S'han generat moltes expectatives d'una banda o moltes desconfiances de l'altra sobre el paper de Barcelona en Comú a partir d'ara. La governabilitat, així com a Sant Cugat parlàvem, que caldrà aritmètiques i geometries variables, a Barcelona caldrà filar-ho molt bé i teixir-ho molt bé. I no sé exactament...
Calcu infinitesimal.
Exacte. Quin escenari veu amb vostès? S'ha dit que avui començarien els contactes entre la candidatura de Barcelona en Comú i, bàsicament, Esquerra, CUP i PSC són les forces amb les quals de moment parlaran.
Jo crec que serà un mandat complicat per Barcelona en Comú.
Complicadíssim.
Complicadíssim, primer, per la governabilitat de l'Ajuntament de Barcelona i, en segon lloc, perquè no crec que tingui el poder mediàtic a favor. Ahir, per exemple, el grup Godó ja va començar a fotre canya a l'Ada Colau per la roda de premsa que havia fet al migdia demanant, sisplau, a l'alcalde Trias i a l'equip de govern que no fessin noves concessions en els dies que resten de la seva, del seu mandat.
Fins
no?
Quants, fins al 13.
I l'alcalde Trias ja va sortir dient que això era continuar enmerdant, etc. I el grup Godó va seguir amb aquesta música durant tot el dia, no? Jo crec que es miraran en lupa qualsevol cosa que faci Barcelona en Comú i realment tindrà una sensació de... d'ofec, vaja, no ho tindran gens fàcil.
Home, és que l'acusació és greu. Perdona, una cosa és que facis campanya amb paraules demagògiques, l'altra cosa és que diré que seràs alcaldessa. Ja no cal, això no cal, perquè és que és tan fàcil que un contracte o una suposada aprovació del no sé què i tirar acusacions, és tan fàcil desmentir-ho l'endemà quan ets alcalde que ara no cal, si és que la gent ja ha votat, és que no calia, ara el que calia potser era una mica de demostrar que pot ser alcaldessa de tots i no només dels 11 regidors que tindrà. I era una bona oportunitat per dir, escolta, mira, jo no em recolzaré amb Convergència i Unió, ni amb Ciutadans, ni amb el PP, fins aquí correcte, però sí que governaré per als seus votants, perquè és que la diferència de vots, què passa, que els de l'Eixample o Sarrià no tindran alcaldessa, no, només tindran alcaldessa els dels barris, diguéssim, més de... No té sentit, i per tant, no sé, jo no soc pro grup Godó, en aquest cas, però, home, el que sí que és veritat és que ahir hagués hagut... Tenia una bona oportunitat per calmar a la gent que veia com una amenaça, i de moment no ha començat amb un peu. De tota manera, jo crec que ho acabarà, la realitat s'acabarà imposant i anirà baixant el to, perquè és que si no, no arribarà ni a la cantonada, i per tant haurà de dir, bueno, sí, escolteu-me, haurà de fer algun gest també per ser l'alcaldessa de tots, que és el que ha de ser aquí i a tot arreu.
Evidentment que ha de ser l'alcaldessa de tots. A veure, jo no sé exactament què va dir sobre que no fes cap contracte de darrera hora i tal, però recordaria, una persona molt santcuatenca, que el dia que el seu substitut entrava per la porta, ell signava un contracte de concessió de privatització de l'aigua a l'alta que ens ha costat un congo als catalans. Per tant, hi ha... Sí,
però és diferent.
Allò. Bueno, però hi ha precedents. No, hi ha precedents de dir, escolti, no m'hi puta aquí.
Però allò eren unes eleccions avançades.
Bueno, però aquest senyor no, va hipotecar... Tu fas un planejament de la gestió del seu successor.
Aproves uns temes, planeges fer uns temes...
No,
perquè has fet una acusació així...
No he fet cap, per si vols
contestar. I és molt diferent allò del que s'està dient ara. Tu parles d'un fet, que pot ser així, i el podem parlar.
No és cap acusació real.
Amb aquest matís important, que es van adelantar 2 anys les eleccions. I l'altre és dir, acusar... No se sap ben bé de què, m'han dit que l'Ajuntament de Barcelona, com si estigués parlant de l'Ajuntament de Manresa, d'un altre ajuntament, que s'estan aprovant coses de correcuita.
El que estic dient, que no sé exactament què va dir, però és evident que, a veure, en aquests dies el que no pot fer cap alcalde, cap, és hipotecar el que vingui
darrere.
Com a criteri general. Ara ja, deixo marge. Home, jo crec que la gestió de Barcelona en Comú serà molt complicada. Serà molt complicada. Primer, perquè haurà d'aconseguir que no es faci la síntesi del propi grup. És un grup que hi ha com gent de 4 procedències, Guanyem, Procés Constituent, Podemos, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa.
I Equo, em sembla.
Sí, però no
hi ha cap... Almenys la marca hi és.
Sí, però hi ha cap regidor. Més enllà de qui han de donar explicacions, els 10, els que tenen experiència municipal, està clar, si el grup municipal no està ben avingut i l'alcaldessa no té capacitat de lideratge, això se'n va norris. Primer això, aconseguir-ho. I segon, aconseguir acords amb altres forces, que forçament haurà de ser amb Esquerra, amb la CUP i amb el PSC, i més enllà d'això, acords institucionals amb el segon grup, que és Convergència i Unió, no? Amb temes de ciutat, perquè bueno, és el segon grup a pocs i se'ls ha de tenir en compte, però... i això serà, jo crec que serà complicadíssim, i després mirats en lupa, com diu la Inzane, perquè és la capital de Catalunya, amb tot el que està visquent Catalunya, i ja si va veure el debat de la campanya, allò era reiteratiu. Bueno, és que, a veure, seguireu defensant que Barcelona sigui la capital, seguirà exercint de capital Barcelona, que hi haurà tota una pressió, que la mínima de canvi, que facis una declaració, que sembla que no sé què, hòstima, et fotran bufetades per descosits, no?
No, a veure... M'agradaria pensar que la part de cohesió de grup, per entendre'ns, l'han de guanyar amb la il·lusió. O sigui, si d'algun lloc treu el vot, guanyem és de l'emprenyat, però de l'emprenyat que veu una opció il·lusionant per donar la volta al que és la política en general. Jo crec que també en aquest cas la gent no ha votat tant en clau Barcelona, sinó ha votat en clau emprenyada general i indignació general.
Però es veu per part, ara, veus on està el vot, és que és tot aclarat.
Per mi és certament incoherent que Ada Colau, un dels seus necessaris col·laboradors, passi al PSC. El PSC ha governat Barcelona sempre menys un mandat. Per tant, durant la campanya, jo quan veia el senyor Collboni en els anuncis o en les entrevistes, realment em feia vergonya aliena, perquè algú li hauria d'haver dit a aquell senyor, escolti, vostè sap que el PSC ha governat Barcelona sempre, menys els darrers 4 anys? Per tant, ja hi ha incoherències amb Iniciativa per la responsabilitat que també tenen en alguns governs de Barcelona, però és que amb el PSC, no ho sé, l'Ada Colau, quan plantegi donar la volta als temes que vol girar, com un mitjó, no ho sé, el PSC també, quin paper i quines responsabilitats té en el que és a dia d'avui Barcelona i darrerament criticat el seu model turístic, no? Em sembla que en són principals responsables.
El Jaume Collboni era un bon candidat, però tenia 2 problemes, la gestió d'anteriors mandats socialistes i la marca PSC a nivell nacional, que està a la baixa. Jo crec que el Jaume hauria d'haver estat primer secretari del PSC fa 4 anys, quan el Pere Navarro va arribar a la primera secretaria del PSC. Jo crec que era el moment que alguns joves del PSC entorn als 40 anys fessin el pas de liderar el partit, perquè no s'entén i la gent no entén que tinguis un jove a l'alcaldia del candidat alcalde i després el PSC tinguis a un Miquel Iceta que porta anys i anys i anys. Si vols fer una renovació, el PSC l'has de fer bé de dalt a baix i no a trossos. Llavors, clar, tots els joves socialistes es van enfrontar a les primàries de l'alcaldia de Barcelona, es van escaldar, cremar els uns als altres, allò semblava un ball de bastons, i tots doncs han sortit escombrats. I què queda ara el PSC? Doncs el Miquel i 4 més. I el Collboni, que podia haver estat un puntal cremat.
Bueno, no, a veure, jo no tampoc crec en la defunció del Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas. Vull dir, tenen dos alcaldesses molt potents, la Parlon i la Marín, d'Hospitalet i de Santa Coloma, que són la tercera i la quarta i segona ciutat de Catalunya, i per tant està clar que Barcelona està en una fase de ridícul espantós, però
Seguim. Però no està... és un telèfon mòbil. Un mòbil. Farem com si res.
Algú que no els apaga. Hi ha gent que és molt impresentable.
Apaga. Seguim.
No, això s'acaba enseguida, això.
Seguim. És el mòbil del Jordi Casas. Intentarem...
Ah, és el meu?
Em sembla, eh? Intentarem fer veure que no hem sentit. Endavant.
Va, no, el que deia...
És que porta poc temps venint a la ràdio, Jordi. I no... Vaja, endavant.
Això, que els socialistes encara no han dit l'última paraula a nivell local. És veritat que a nivell nacional, amb el lideratge, i encara no s'ha acabat la davallada, perquè a mi el que li serà ahir...
No, també... no, però s'ha convertit en un partit metropolità dels grans municipis entorn a la capital Barcelona, i això no ha de ser només el PSC. És que es conformarà només amb això. Jo vaig sentir fa poc una persona coneguda a Sant Cugat socialista que em deia: jo vull que el PSC sigui un partit petit però sòlid intel·lectualment parlant. Ostres!
Intel·lectualment?
Intel·lectualment sòlid, evidentment, però jo no vull que sigui un partit petit.
Això és evident.
Però, has d'aspirar que el teu partit sigui petit, volgudament petit, metropolità.
Això que es fossin els marxistes, leninistes, no sé què dir,
i aquesta persona el coneixeu tots, eh?
Que es faci de la UAS. No, ara que hem aixecat el nivell del debat a nivell nacional, he dit una cosa, no es pot ser un partit metropolità, però tampoc no es pot deixar de ser un partit metropolità si vols liderar un projecte nacional com és Convergència.
Evidentment.
No hem parlat aquí dels resultats de Convergència Nacional a l'àrea metropolitana.
El Marc ha fet alguna punt.
No, però per exemple, no només és Barcelona, que les 15 principals ciutats de l'àrea metropolitana, que vol dir que les 15 principals ciutats de Catalunya, Convergència no hagi perdut 30 regidors, que, ojo el que diré ara, que a Cornellà, a Santa Coloma, a Viladecans, no tingui regidor, que la segona ciutat de Catalunya, que és Hospitalet, només en tingui un, i que Badalona, que deu ser la tercera o la quarta ciutat de Catalunya, només en tingui dos, que és Convergència i Unió, això vol dir que et porta el plom a l'ala. Si vols liderar un projecte nacional tan ambiciós com els que es planteja Catalunya, i tu perds força i tens aquesta poca incidència municipal a l'àrea metropolitana de Barcelona, tens plom a l'ala. Igual que tens plom a l'ala si només tens presència metropolitana. Aquesta és una reflexió que, bueno, que algú ho hauria de fer, també, perquè, a veure, els reptes que tenim plantejats a nivell de Catalunya, independentment de que un el firmi al 100% o no, són d'una envergadura brutal, i si tu els vols liderar, ostres, has de tenir una presència nacional sòlida, i jo crec que a l'àrea metropolitana de Convergència no té plom a l'ala.
Però no el fa sol, el procés.
Ara seguim amb aquest tema que introdueix el Jordi i el Toni, perquè si parlem del procés, la bossa de vots dels sobiranistes, per resumir-ho d'alguna manera, puja, si contem Convergència i Unió, Esquerra Republicana i CUP. Per tant, les lectures també més enllà sobre el paper en el procés i també qui l'ha de liderar, perquè és cert que hi ha una recomposició d'aquest espai, doncs són també interessants.
A veure, si es pogués fer per la ràdio ensenyar unes imatges, ara ensenyaria un mapa aquí posant-lo en el micro dels colorins de Catalunya, no?
Sí.
I és veritat que el que és l'entorn de Barcelona metropolità, doncs Convergència ha tornat a on havia estat molts anys, que és a dir, el cinturó roig que en deien, o tota una zona que té més dificultats de penetració, excepte Sant Cugat i alguna altra excepció. Això sociològicament normalment ha sigut així, però sobretot en aquest cas perquè s'està posant molt de relleu el doble eix, no? L'eix nacional i l'eix social, l'eix esquerra-dreta i l'eix espanyolisme-catalanisme, i en el cas de l'eix nacional, doncs ha pujat doncs molt Esquerra i també la CUP, i per tant perd per una banda, i per altra banda doncs també perd perquè Ciutadans puja a molts llocs d'aquests, a moltes ciutats de la corona de Barcelona. Clar, amb això és veritat que cal reconèixer que Convergència s'ha de replantejar l'estratègia i com arribar en aquest municipi, tot i que s'ha intentat.
L'àrea metropolitana, són el 50% dels habitants de Catalunya,
Sí, però bueno, tot i així continua sent la força més votada, la força amb més regidors, la força amb més comarques, amb totes les votacions, vull dir, no, és que, bueno,
sí, però això
evidentment, Catalunya per sort no és monocolor.
Però això de quan sumes regidors ja saps que estàs fent trampa,
I el que va dir...
No és el mateix a nivell de representació, 7 regidors a la zona, que 3 regidors que estan fugint de la Roca.
I el que va dir el president Mas en campanya, que si Convergència i Unió perdia a Barcelona l'alcaldia, el procés quedava en dificultats.
Jo vaig dir això, què n'opinava?
A veure, jo n'opino d'això i puc opinar dels 800 milions de treball. Jo parteixo de la base, que no estic d'acord, però parteixo de la base que el que es diu en campanya s'ha de fer una mica amb pinces.
Sí, home!
Una mica amb pinces.
Sí, bueno, però...
I tot és més desitjable. No, això no vol dir que és evident...
Abans estaves criticant la clau perquè se li va calentar la boca.
Sí,
però... El mas també se li va calentar.
No, l'he criticat perquè... No, al contrari, dic que en campanya ho entenc, però que l'endemà, quan ja ha guanyat, torni a insistir.
Això es resumeix amb...
Ara hauria de dir, bueno, sí, vale, em vaig passar una miqueta, però ara...
Això es resumeix amb allò de...
Això l'he criticat. Per dir que en campanya es pot acceptar això. Jo també ho vaig dir-ho.
Això es pot resumir, Jordi, amb aquella frase de el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas.
Clar, el que passa en campanya queda en campanya.
No, però jo ja vaig dir... Jo vaig escriure... No és perquè fer-me autobomba, vaig escriure el penúltim article, el diari, vaig escriure... Ojo, que aquesta estratègia de presentar els municipals com l'avantsala de no sé què i tal i qual tindrà un efecte boomerang, i ha tingut un efecte boomerang, perquè el senyor Mas ara s'haurà d'empassar allò que va dir, és que si no guanyem Barcelona això està tocant, això està, ara s'haurà d'empassar.
Mira, com tu dius, el senyor Mas
es pot empassar.
Deixa'm un moment al Toni.
Es pot empassar a Barcelona, és cert, li ha anat d'un regidor, però a veure, mirem números absoluts de vot a Catalunya, 1.400.000 vots, la suma de Convergència, Esquerra Republicana i CUP, 500.000 vots, si no m'equivoco, la suma de Partit Popular i Ciutadans, llavors Iniciativa del PSC, doncs els posarem allò a la via del mig. Vaja, jo crec que el procés no només no està tocat, sinó que a més s'està normalitzant. El procés no podia ser cosa de només un partit, malament aniríem si fos cosa de només un partit, i a més tots aquells que critiquen, com en Jordi, doncs, de que el procés només en mans de Convergència o el procés és dretà o la independència només
no sigui dretà, no ho dic mai.
Doncs no és així. Hi ha tota la gent que opta per construir un nou estat, per ser independents, doncs per sort hi ha gent de diversos colors, i això és el que normalitza per mi el procés i li dona força. O sigui, el percentatge de vot a les municipals ha dirigit aquests tres partits, clarament independentistes a dia d'avui, doncs ha augmentat. Per tant, jo crec que no està tocat. Sí que s'haurà d'empassar el gripau Barcelona.
Exacte. A veure, jo és veritat que ho vaig dir aquí a la ràdio, que era molt xungo que Barcelona no estigués governada per un alcalde sobiranista, clarament. Però en aquest cas, fins i tot la Colau és sobiranista, perquè ella és tèbia en defensar la independència, però sí que és sobiranista en el sentit de defensar que es voti. I ella tindrà dues crosses. Amb aquesta majoria que té Victòria Pírrica, que ha guanyat, però haurà de fer equilibris, ha de tenir dues crosses, i les dues crosses són independentistes. Vull dir que és un mal menor.
Té una federalista, també.
Bueno, i una federalista que serà una calça per ajudar-la a caminar. Però vull dir, està clar que no podrà actuar com si estigués recolzada pels Ciutadans i el PP, no. Ara ha d'actuar com a alcaldessa de la capital de Catalunya.
Mar, perdona, però has d'admetre que Convergència i Unió té un problema.
No estem parlant ara, no hem fet el referèndum d'independència.
No,
has d'admetre que Convergència i Unió té un problema. Aquest matí l'Enric Juliana deia a Twitter, no sé si obliga a ajornar el 27S, si obliga a accelerar la refundació de Convergència Democràtica de Catalunya. A veure, no és suficient vendre la seu nacional.
Ara, estàs a favor del valor o estàs en contra del valor?
No.
Clarifiquem el tema.
A mi m'agrada molt l'Enric Juliana.
Aquest matí en entrevista a Catalunya Ràdio el president Mas ha confirmat que la data del 27S es manté, sempre i quan tots els altres punts del pacte amb Esquerra Republicana, aquest full de ruta, se segueixin complint.
A veure, està clar que a la mateixa nit electoral ja sortien veus dient que hem d'ajornar les eleccions i que segurament, estratègicament, seria el millor per Convergència i Unió.
Mas ja ha dit que no.
Jo crec que no. Justament anava a dir això, si Mas no convoca eleccions el 27S, llavors Convergència i Unió que s'esperi a la propera, que llavors rebrà, jo crec que de valent,
rebrà de totes
totes.
Només faltaria que no convoqués el 27S. Jo crec que el desgast i la credibilitat ja estaria sota mínims.
Convergència i Unió, cada cop que prema l'accelerador, perd un llençol. Fixeu-vos els resultats del PNB.
Ho deixem aquí, Anys Aneconesa, Jordi Casas, Marc Monells, Toni Ramon, gràcies per comentar animadament, i tant que sí, els resultats de la nit electoral a Sant Cugat, a Barcelona i al nostre entorn. Fins la setmana vinent, on haurem madurat una mica més alguns dels plantejaments i potser tindrem algun ingredient més per valorar. Gràcies i que passin un bon dia.
Bon dia.
Bon dia.